Gràcia amb la Maria, la Mireia i jo, la Gina. Avui és un dia especial i reivindicatiu. Estem fent el quart capítol de la temporada en directe al Mirador. Per la gent que només ens veu, bueno, si ens esteu veient a la pantalla, veureu que no és a l'estudi de sempre. Si ens escolteu, us informem. I, evidentment, pues, tenim gent aquí en públic que és el primer cop que fem una cosa així. Bueno, ho vam fer el Calissó, però l'ambient era molt diferent.
Sí, era molt diferent.
Per tant,
era més de bar.
Sí. A més, avui és un episodi que està dins d'un acte que hem anomenat Les veus amagades. I bueno, després del podcast també tindrem unes lectures i altres cosetes per reivindicar el 25 de novembre, que és la temàtica d'avui, que és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Us avisem perquè la vegada que estem fent el podcast estem projectant una presentació, de manera que potser... Que susto! Problemes del directe.
Coses del directe, exacte.
No passa nada. Això, que potser ens despistem una mica a l'hora d'anar explicant les coses i tal, perquè ens estem recolzant visualment d'una pantalla amb les coses que explicarem, que, bueno, si ho esteu veient en vídeo... Bueno, si ens esteu escoltant, mireu en vídeo, perquè en el vídeo posarem les imatges de les que parlarem.
Ja està, sí.
Perfecte, ja està.
Exacte. Bueno, abans de començar, recordar que per les noves persones que us afegiu al nostre podcast i els que esteu aquí que no ens hagi escoltat abans, som les impulsores del col·lectiu Espàcia, que és un espai de Castellà del Vallès on fem activitats culturals sempre en perspectiva feminista i LGTBIQ+. I aquí al Mirador és precisament on fem la majoria, gairebé totes les activitats, i ens sentim...
Al bar o aquí?
Exacte, ens sentim molt acollides aquí, al bar també.
Exacte. Sí. L'any passat també vàrem fer un acte semblant, però encara no teníem el podcast, per tant, moltes de les persones que esteu aquí el vau poder veure, però quan s'hagi emès aquest capítol haurem publicat les obres que vam presentar l'any passat, que encara no estaven publicades, per tant, podreu veure una mica. L'any passat ho vam centrar tot a la cacera de bruixes i relacionar la violència d'abans amb la d'ara. I podreu veure una mica. Però ara sí, com fem sempre a l'inici del nostre podcast... Quin és el repassito secret de les vostres vides?
Jo estava pensant que no sabia ben bé què explicaria avui perquè no tinc gaires novetats, però és una mentida molt grossa. Sí que hi ha una novetat molt important, i aquí tinc dues persones que ja saben el que diré, que és que ahir va sortir el tràiler de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam.
Les persones que et seguim ho hem vist.
Sabeu que m'agrada molt la saga dels Jocs de la Fam. L'he mencionat 30.000 vegades. A l'últim llibre em va encantar, i ahir va sortir el tràiler, que jo flipo perquè queda un any perquè s'estreni la pel·lícula.
Em va semblar massa. Això d'un any abans el tràiler...
És que clar, tu pensa que van anunciar nou llibre i nova pel·li el mateix dia.
Ah.
O sigui, que s'estava cuinant les dues coses alhora.
Vale.
Per tant, ja van bastant avançats. Però també em va fer il·lusió perquè una part s'ha gravat a Espanya, que ho estaven gravant aquest agost i hi havia moltíssima gent que estava per allà per el monte d'excursió i de cop es troben amb el rodatge dels Jocs de la Fam, jo no parava de veure fotos, els tiets d'un amic meu, no sé què, jo pensant, uau, i en el tràiler d'ahir surten
la
les imatges aquest...
El paisatge.
Exacte, i jo pensant, que bonites les muntanyes d'Espanya.
Això anava a dir, on és, ho saps?
No me'n recordo, però us ho compartiré per Espàcia també perquè hi ha una noia molt divertida que és geòloga, ho estic dient bé? I bueno, que va fer com un vídeo, va fer un vídeo de curiositats sobre la serralada d'on s'ha gravat això.
Vale.
I ja ho compartiré per Espàcia també.
Deixem en deure.
No serà Montserrat, no?
No, home, arriben a gravar els Jocs de la Fam a Montserrat i a mi m'agafa un patat.
I anem de peregrinatge. No?
Hombre!
Vale, jo he de dir primer que això de tenir-vos...
Sí.
Estic acostumada a veure's així com davant i us tinc una a cada costat, però no passa res.
Acabarem mal de colla.
Jo us he dit abans que em guardava explicar-vos la història d'aquest jersei. Perquè precisament avui volia donar-li una mica d'importància, perquè el va fer a mà la tieta de ma mare, la tita Trini, que va morir fa uns mesos, i quan me'l van donar jo no sabia que estava fet a mà. A mi em van dir, és de la tia Trini, i a mi em fa una il·lusió que em donin coses de la meva tieta. Va ser la meva tieta Virtudes que li va dir a mi mare. Mi mare me'l va donar. I llavors em va fer molta il·lusió només que fos de la tia Trini, jo encantadíssima. I després, quan truco a la meva tieta, em va dir, no, és que el va fer a mà. I llavors, pues, per mi, té molta importància.
Clar, valor sentimental.
Exacte.
També.
Llavors, aprofito per donar una mica de valor, perquè la meva àvia està a l'hospital... Té 98 anys, no sé de què està feta, però bueno, donar-li molt de suport, i no només a la meva àvia, sinó també reivindicar aquest paper de les cures que fa la meva mare i les meves tietes, que porten molts anys cuidant d'ella. Quantes dones, precisament invisibilitzades, que hi ha darrere de les cures, que malgrat no és una feina per a dones, l'exerceixen les dones, i està totalment invisibilitzada, no està pagada i totes les conseqüències que tenen són moltes. Llavors ja començo reivindicant una mica aquest paper.
Jo demanaria un aplaudiment potser per totes aquestes
cuidadores.
Ai, que divertit tenir gent que aplaudeix, eh?
Exacte. Són reals els aplaudiments.
Faré com els cartells aquests així.
Aplauden.
Exacte, risses.
Jo...
Què, Maria?
Jo, bueno, el primer que, com que em fa bastanta il·lusió, em sembla que no havia dit en cap podcast, però que estic fent un treball del meu màster amb el Fons Municipal d'Art d'aquí de Castellà. I llavors estic tocant cosetes.
I jo també, perquè m'he acoplat.
I la Gina també, perquè em fa fotos també de coses. I també avui, que he anat a la universitat una altra vegada a escoltar, bueno, a veure un curt molt interessant, que ja us explicaré un altre dia, he recordat el que és tenir un senyor, un senyor a classe, i que interrompeixi així bastant quan parla la gent i que cregui que en sap més que tothom. I aquesta... Me n'havia oblidat una mica perquè el màster ja no...
Jo crec que alguna vegada havies comentat.
Sí, sí, pot ser.
Però està bé tornar-lo a recordar.
Refrescar-lo.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs fins aquí el nostre repàs secret.
Comencem.
Secret. Bé, avui, en aquest especial 25ena, volem parlar d'una forma de violència masclista que potser no fa titulars, però que ho sosté tot en silenci, la criptogínia, que és un tema que recurrent en la nostra trajectòria. L'esborrament sistemàtic de les dones de la història, de la cultura, de la ciència i fins i tot del relat que expliquem sobre nosaltres mateixes. Aquest tipus d'invisibilització no va de casualitats ni de descuidats. És un mecanisme estructural que decideix qui mereix ser recordat i qui queda relegada a un peu de pàgina o directament a la nada. I aquest esborrament condiciona encara avui com entenem el coneixement, qui considerem autoritat i a qui donem credibilitat. Posem un exemple ben clar. La comparació que hem fet a l'inici del podcast, Leonardo da Vinci i Hildegard von Bingen. Comparar aquestes figures és un mirall del que la nostra cultura ha decidit recordar i del que ha preferit esborrar. Da Vinci, del segle XV-XVI, és el geni universal per excel·lència. No cal que diguem qui era ni què va fer, és cultura popular.
Sí, tothom ho sap.
Sí. Ja no cal. Mentre que Hildegard von Bingen, del segle XI-XII, hem de concretar qui era i què va fer perquè molt poques persones la coneixen. Va ser compositora, metgessa, naturalista, mística, científica i una de les intel·lectuals més brillants del seu temps, però ha estat relegada a les vores del relat històric.
La cançó que heu escoltat és composada per ella.
Exacte.
Un altre exemple. Us havíeu plantejat mai que el bany Maria deu el seu nom a una científica que es deia Maria?
Anda, pues no.
Exacte. Era Maria la Jueva i va ser una de les primeres alquimistes documentades de la història. I sovint, en l'àmbit científic, es fa referència a unitats o conceptes com els pascals, que ve del Blaise Pascal, o els newtons d'Isaac Newton. I tenim clar immediatament que remeten a científics homes. Amb Maria, en canvi, el nom s'ha convertit en una paraula comuna que utilitzem moltes persones i no ens havíem ni plantejat que darrere hi havia una autora, una inventora, una figura clau que la història de la ciència, que ha portat moltes coses a la història de la ciència. I, perdoneu, perquè se m'ha anat el... Esto, molt bé. A més d'inventar el bany Maria, se li atribueix altres aportacions pioneres en instruments científics, un aparell clau per processos d'escalfament i destil·lació i alguns dels primers dissenys de forns i instruments químics que van ser utilitzats durant segles. Això ho vaig descobrir gràcies a la Núria Salan, que és una enginyera metal·lúrgica que fa molta divulgació donar visibilització a les dones científiques perquè altres dones facin carreres STEM i tenir aquests referents. Uh-huh. Llavors, el que us volem explicar avui és que aquest contrast no és casual, és violència simbòlica. És aquest mecanisme mitjançant el qual el patriarcat determina què és el coneixement legítim i qui pot ser considerat una autoritat. A la societat actual, aquest esborrament encara té conseqüències. Menys dones als llibres de text, menys referents per a les joves, menys reconeixement de les contribucions científiques i més barreres per qui vol dedicar-s'hi. El que no es nombra no existeix. I allò que no existeix no pot transformar el món. Comparar a Da Vinci amb von Bingen és, doncs, una manera de posar llum sobre aquesta absència construïda i denunciar com aquest esborrament d'ahir encara continua limitant la societat d'avui.
Molt bé. Déu-n'hi-do. La Déu-n'hi-do. Maria aquesta m'ha sorprès,
sí,
eh?
Sí, sí. Per mi és un bon exemple, perquè estem molt acostumades sí. a utilitzar el bany Maria.
Sí.
I no t'havia ni plantejat d'on ve el
bany. Jo m'imaginava que alguna dona que es diu Maria estaria involucrada, però no sabia que aquest nivell de ciència, saps?
Jo no m'havia parat de pensar, la veritat.
Jo pensava que era més cosa popular, saps? Però la Maria...
Ho fa ella, no?
Sí, exacte. Ja. Sí.
Clar, com que Maria és el nom més... Sí, ja. Bueno, us explicarem una mica com anirà aquest capítol especial. Com vam fer l'any passat, cadascuna de nosaltres ha preparat una petita obra, presentació, creació, dins de les nostres experteses, que si encara no la sabeu, doncs la sabreu avui. Després de les obres tindrem una entrevista superinteressant amb la Maria Garganté, que és historiadora de l'art i professora a la Universitat Autònoma, que després ja us la presentarem en detall. I, com sempre, acabem els nostres capítols, tindrem el nostre recó de recomanacions, el Premi Espàcia, el Premi Senyoro i el recordatori de les pròximes activitats, que en tenim ja unes quantes. Però tampoc voldríem començar el capítol d'avui sobre l'esborrament de les dones de la història sense mencionar dues fites que es van commemorar ahir. Els 50 anys de la mort de Franco i el dia de la memòria de la... dia de la memòria trans.
Exactament.
El primer, perquè la seva dictadura va contribuir profundament a la criptogínia que patim avui en dia a Espanya i a Catalunya, perquè el franquisme no només es va imposar un model de dona submisa i domèstica, sinó que va esborrar deliberadament dones científiques, artistes, pensadores polítiques i activistes que havien estat determinants abans del 1939. No, en Franco no es vivia millor.
No,
i molt menys les persones...
No es vivia millor.
No. Exacte, i molt menys les dones i les persones dissidents, que van ser silenciades, castigades i expulsades a l'espai públic. També volem recordar el dia de la memòria trans, que és igualment imprescindible perquè la criptogina no afecta només a les dones cis, sinó que forma part d'un sistema més ampli d'esborrament que també invisibilitza experiències i identitats dissidents de gènere. La història de les persones trans, i especialment les dones trans, ha estat sistemàticament eliminada, ridiculitzada o transversada. Aquest doble oblit, el de les dones i el de les identitats trans, mostra com el patriarcat decideix qui mereix ser recordat i qui queda fora del radar. I després d'aquestes reivindicacions, no ens oblidem que estem en un acte reivindicatiu i commemoratiu, som-hi amb la primera obra.
Molt bé. Molt bé. Doncs, primer de tot, per qui no em conegueu i direu, bueno, aquesta ara vindrà a parlar-nos de dades. Sí, vindré a parlar-vos de moltes dades. Quan em deixen parlar de dades, parlaré de moltes dades. Només avisar-vos que no sóc experta en estadística, però sí que considero que tinc bastant expertesa en el coneixement
sí.
i l'anàlisi.
Sí, direm que sí. Exacte.
Bueno, l'anàlisi i la divulgació de dades en perspectiva de gènere, que al final és el que em dedico i per això tinc una mica més de coneixament. Avui què us he portat? Us he portat aquest mapa conceptual. No us preocupeu que anirem part per part.
I també està allà penjat.
Ah, sí, exacte, per les persones que ens esteu escoltant, no passa res, aniré part per part. Llavors, el que surt aquí només són dades, jo les explicaré totes. Però bueno, perquè veieu que la criptogínia no passa en un sol espai, és transversal, la trobem com es transmeten el coneixement, com es construeixen el relat públic, a la ciència, a l'art, a la cultura popular... I el que farem ara és traçar el recorregut per totes aquestes capes d'invisibilització. Ens mostren un patró molt clar. Les dones no hi falten per atzar, no han estat esborrades, no ha sigut un... Ai, que les hemos olvidado. Saps què? És un patró que repeteix una vegada i una altra en àmbits molt diferents. Llavors, a partir d'aquí, comencem per la primera part de què vol dir criptogínia. Perquè no parem de repetir-ho, doncs anem a veure d'on ve. Pot sonar una paraula molt estranya i he de dir que fins i tot on treballo, que és un lloc on s'estudia tot el tema de les dones, és una paraula desconeguda. Aquesta setmana, dient que feia el podcast, he hagut de dir diverses vegades què significava criptogínia. I hi ha hagut un moment que he dit, quina il·lusió, saps, podent explicar al món què és criptogínia. Però bueno, perquè us feu una idea, ve del grec criptos, que vol dir amagat, i gine, que vol dir dona. Així que literalment significa dones amagades. I ens ha semblat molt interessant el recorregut acadèmic com a terme, perquè és una paraula relativament nova. La van proposar dues persones a la Universitat de València, la poeta i filòloga Vergonya Pozo i el filòleg Carles Padilla, cap al 2020. 2020, o sigui, fa molt poc.
Res.
Exacte. Es van adonar que aquest fenomen d'esborrar les dones era tan constant i tan transversal que necessitava un nom propi. Perquè al final, donar nom a una cosa és clau, perquè quan un fenomen té nom, el podem identificar, el podem estudiar i combatre. Llavors, el nom va fer aquest recorregut. El 2020, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el va incorporar al seu diccionari, després va ser el diccionari del País Basc, i aquí a casa nostra va ser el novembre del 2020, o sigui, fa un any, que és oficial el diccionari de la llengua catalana.
El 2024, has dit 2020. No?
Gràcies.
No, no. Tants números.
Exacte, bueno, doncs espereu, ja em podeu anar corregint.
Vale.
Novembre del 2024, el diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, amb una definició molt clara, ocultació o manteniment de l'aportació feta per les dones en els diferents àmbits culturals, socials i científics. A partir d'aquí, el concepte s'ha fet un joc en l'àmbit educatiu, en el cultural, però encara és molt desconegut. I per si us ho pregunteu, no, no està a la RAE. L'he buscat. He fet...
Que raro.
Exacte.
Abanderats de tot això, que raro que no ho tingui la RAE.
Sí, perquè, bueno, no sé, tenia una mica de fe. He de dir que tenia una mica de fe quan l'he buscat, però no, no...
Jo pensava que seria més vella, perquè nosaltres portem des de que existim fent la sèrie.
Bueno, és que no fa tant que existim, Maria. Hem fet moltes coses, però no fa tant que existim.
Bueno, ja, però no sé, vull dir, la tinc com molt interioritzada. Ja,
sí, però anem a recordar, perquè aquí està la persona.
Que ens va descobrir aquesta paraula.
Exacte. Nosaltres vam començar sense saber que existia aquest terme. I en el nostre primer, la nostra primera publicació, que era sobre presentant el col·lectiu, el Llorenç Genescà, historiador d'aquí, castellarenc, ens va dir que l'Espàcia de Milet sortia, bueno, explicant qui era l'Espàcia, no? També ho vam fer, que sortia en una de les seves xerrades i que era una gran víctima del patriarcat i de la criptogínia. En aquell moment totes vam dir, mira, què ha posat? Què ha posat aquí?
Cassem aquesta paraula.
Exacte. En aquell moment era maig del 2024, és a dir, que encara no estava acceptada a català, però nosaltres ja la vam començar en aquell moment, o sigui que gràcies, Llorenç, per aquesta aportació que vas fer en aquell moment. I ara sí, comencem. Vale. M'heu de controlar una mica el temps?
Vale, va.
Vale? O sigui, una mica, per tenir una mica en compte. Vale? Ara, hem explicat què és la criptogina i entrem en aquesta primera branca del nostre mapa conceptual, que és el coneixement i la memòria, el que recordem, el que ens expliquen, qui apareix i qui no apareix en els relats que ens construeixen com a societat. Un dels llocs més importants, el currículum educatiu i què surt als llibres de text. Al final, el que surt per a molta gent és la primera vegada que reben aquesta història oficial. Llavors, les dades són molt clares. Un estudi de 115 manuals de 3 editorials analitzat per la investigadora Ana López Navajas va trobar que les dones només apareixien un 7,5 en els llibres de text de l'ESO. Un 7,5. Totes les dades estan arrodonides aquí, però jo ho diré amb un decimal, però quedava més bonic arrodonides aquí.
Ostres, és
7,5.
És molt poc, eh?
Vale.
Vale, vale. No, continuo.
Comencem. Vale.
Bueno, com podeu veure, nosaltres tampoc sabíem res d'aquestes dades.
Sí, era...
Sí, és que si ens ho estudiéssim abans tampoc tindria gràcia.
Clar.
Ja, però vull dir que la sorpresa és natural.
Sí, sí.
Principalment és això.
No? Sí, no és forçada, exacte. No. Vale, també tenia en compte que totes les meves fonts o són oficials o són d'articles acadèmics, intentant ser rigorosa a les meves dades, que després es treuen dades de la màniga, intentant ser una mica rigoroses. Llavors, si ens fixem a la literatura, la situació no és gaire millor. Segons un estudi de Sánchez Martínez, només el 9,5 de les referències literàries als manuals escolars són d'autores. O sigui, diem 9,5, però us diré del 90,5 d'autors. Que a vegades, exacte, dir l'altra banda també fa...
Xoca més quants homes que no com poques dones, potser.
Llavors, en aquest estudi també diuen que no només es tracta de noms i biografies, sinó que surten menys a les imatges, s'usen menys com a exemples i el llenguatge, òbviament, acostuma a ser masculí.
Sí.
Llavors, el primer esborrament passa per aquí, en allò que ens ensenyen des de la infància. També és la criptogínia, la trobem al nom dels carrers. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si mirem els 500 carrers més comuns, trobem. D'aquests 500, 132 estan dedicats a personalitats. D'aquests, 9 són nom de dones i altres 14 de santes. Fem aquesta distinció.
Vale? Sempre les santes.
En canvi, d'homes hi ha 72 i 37 sants. O sigui, hi ha
Sí, que les dones més importants, o sigui, no que siguin més importants, però que per mereixes un nom de carrer han de ser santes, aparentment.
Tens més possibilitats de ser santa per tenir...
Pues ja ho sabeu.
Canonitzar-te.
Què ets de fer perquè em facin santa, Maria? Què ets de fer perquè em facin santa?
Un miracle, cosetes així, guais.
Vale, ja pensaré alguna
cosa. Sí. Calgut que canonitzi, bàsicament.
Vale.
Però vull dir que ni els sants se salven, no? Vull dir que hi ha més sants que santes. Vull dir que
sí, sí, esclar, sí, sí, exacte. Sí, sí.
Fantàstic.
A més, és això, que el que dèiem, bona part dels noms femenins tenen origen religiós, mentre que els noms d'homes representen professions, fites, referents culturals, científics... Penseu, en nom del carrer molts són metges que no els coneix ningú.
Sí.
Doncs han preferit posar un metge que no coneix ningú a posar Mercè Rodoreda,
ja,
per exemple.
Sí.
És la primera que se m'ha acudit, però per exemple...
Sí, o carrers de comarques, noms de comarques, coses així, no?
D'aquests n'hi ha més,
ja,
eh?
Sí, que de dir, sí, exacte, sí, ja ho sé, sí, però sí. Vull dir, jo què sé... Potser una persona és més important que una comarca.
Potser sí.
Que el nom d'una comarca. No? Comarca
sí, sí, carrer Bèlgica o coses d'aquestes.
Sí,
clar, potser sí.
Carrer França.
Per exemple. Llavors, la memòria pública que veiem als rètols i al carrer transmet un missatge molt clar sobre qui considerem important. I passem als monuments. La fotografia encara és més radical. Aquí parlem només de la ciutat de Barcelona. Hi ha com a mínim 168 estàtues d'homes i 14 de dones.
En tota la ciutat de Barcelona.
Espera.
Ah, sí, vale.
Sí, sí. La qüestió és que algun d'ells, com us he comentat abans, no són ni dones reals. Són personatges de ficció, com la Colometa, Colometa.
Ai, sí.
O la Violetera. I us he ensenyat l'estàtua de la Colometa.
Que van tetes.
Sí.
Quan el fet que vagin tetes no té cap mena de rellevància segons la història del llibre, però vale.
Clar, jo us he preguntat, recordeu que tingui rellevància, saps? Anar amb
jo
les tetes
no,
per davant.
No sé si algú té fresc, però jo crec que no té cap mena de
rellevància. Doncs la historiadora Maria Isabel Gascón, del grup d'història de dones que fan història, ho diu clar, la paritat en l'espai monumental no existeix. I a més, precisament, parlem de les tetes, hi ha un element revelador. El 90% de les estàtues que han estat vandalitzades són femenines. Penseu moltes vegades estàtues, que no hi ha casualitat que les estàtues de dones moltes vegades estan nues i moltes d'elles tenen desgastades.
Sí, és veritat.
Tenen desgastades els pits.
Mira, la dona acollidora no les té desgastades perquè està allà enfilada i no hi arribes. Que si no...
Sí, sí.
Exacte. Doncs això, aquí ho deixo perquè penseu una mica més enllà de la xifra. I acabem aquesta branca amb els premis. Són una forma molt clara de fixar prestigi i valor cultural. He agafat com a exemple el Nobel de Literatura, podria agafar d'altres. Primer, perquè és un dels premis amb més edicions, perquè està des del 1905, si no vaig equivocada, això ho he posat de memòria, i és a nivell mundial, i també perquè està relacionat també amb el que fem, amb la nostra part de literatura. Llavors, 116 edicions, només 17 dones, que és un 14,6.
Molt bé.
Vale? Si diem Premio Nacional de les Letres Espanyoles, que és el més prestigiós a escala estatal, en 45 edicions, només 11 dones, el 24,4. I el més comercial, el Premi Planeta.
Ai, el Premi Planeta!
El meu premi preferit.
Que si voleu una valoració del Premi Planeta, podeu anar al segon episodi, el Premi Senyoro, que la Maria fa la seva valoració del Senyoro que l'ha guanyat aquest any. Llavors, bueno, també la teniu a les xarxes, que vam posar... El Premi Planeta, de 72 edicions, 13 l'han guanyat dones, un 18%. És veritat que aquest no és tan famós a nivell de prestigi literari, però sí de quantia, perquè és 1 milió d'euros.
Sí, exacte.
És que un milionazo d'euros.
És que és un milió d'euros, que em fa mal dir-ho.
Més homes han guanyat més diners, no pot ser.
Que raro!
És que aquí està una cosa, que dius, no només, igual que el Nobel, perquè el Nobel també són 1 milió de dòlars,
sí.
No és només el fet que guanyi prestigi, sinó aquest poder adquisitiu... Potser també l'hem de tenir en compte.
Pues sí. Bé, què més?
L'esfera pública i discurs social. Aquí entrem a una banda, per mi és molt central, qui parla, qui decideix, qui té l'autoritat, qui ocupa l'espai públic simbòlic. Primer, m'estic escoltant com reverbera.
Són coses del directe,
sí,
no passa res. Se't sent molt bé.
És estupendo.
Molt bé.
Oi que se sent bé?
Se sent bé?
Diuen
sí,
que sí.
Estupendo. Vale. Al món hi ha 195 països reconeguts. D'aquests, només 13 tenen una dona al capdavant del poder executiu. És a dir, avui dia hi ha 25 dones que són cap d'estat, presidentes, cap de govern... És a dir, que m'han semblat moltes.
Bueno, me'n semblen poques, però més de les que m'hagués imaginat.
Exacte.
Ah, sí.
Exacte.
Sí.
Aquí està la cosa. Bueno, el poder judicial. Mirem el Tribunal Suprem espanyol i la fotografia és molt reveladora. De 79 places de magistrats, les estadístiques diuen que hi han 12 dones. Aquestes estadístiques són del mateix Consejo General del Poder Judicial. Representa un 15%, ara ha millorat una miqueta, durant molts anys s'ha mantingut en el 12%. És a dir, una de cada 8 persones que ocupen el màxim poder judicial és dona, o al revés, 7 de cada 8 són homes. Aquest desequilibri té conseqüències reals, perquè les dones són minoria just a l'espai on es decideix què és justícia, què és violència, què és un delicte i què no ho és. Llavors, la mirada judicial és tan poc diversa que molts temes que afecten a les dones, violència sexual, custòdies, violències econòmiques, queden interpretats des d'una perspectiva molt limitada.
Mm-hmm. Que bé.
Què? Com anem?
Bé, bé. Bé.
Bueno, animada.
Criptogínia.
Ja, sí, exacte.
Vale, venga, seguim. Passem al món de les empreses, al món corporatiu. De les 35 empreses de l'IBEX, només 4 hi ha una dona com a presidenta del Consell d'Administració, un 11,4. I d'aquestes 4, parlem de classe social.
Clar.
Perquè són, almenys dues, són hereves dels seus pares.
Una és la del Santander.
Una de Santander i l'altra és la d'Inditex.
Ah, vale, clar.
I les altres dues, no sé qui són, però estan ahí.
Estaran, sí.
Llavors, el poder econòmic continua molt masculinitzat i l'accés a les dones al màxim nivell de decisió és un dels punts secs que genera molta desigualtat, perquè moltes no és per seu esforç que hagin aconseguit, sinó pel dinericos que tenen la seva família.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Llavors, on anem? Per la premsa. Aquí, si no coneixeu l'espai de on són les dones, el que porten fent durant molts anys és fer un recompte de les dones que apareixen en els mitjans. I en aquest cas, per exemple, en els diaris digitals, sí que és veritat que s'ha detectat una millora, és el 37%. Aquí miren els espais d'opinió, no només les notícies, perquè al final les notícies depenen una mica del món i el món sortiran homes.
Sí.
Llavors, en els espais d'opinió hi ha un 37% en els espais digitals que són de dones. O sigui, passem del 20% al 2016 al 37% al 2024. O sigui,
bueno,
que,
sí.
Vale. Encara no hem arribat a la igualtat real, però vale, hem millorat.
Anem cap allà, sí.
I en els que són de paper és només el 30%. Però, per exemple, poso l'exemple de La Vanguardia, que és un dels més reconeguts, és un 18% des de fa moltíssims anys. O sigui, els espais d'opinió no arriba ni al 20% de dones. I d'aquest últim punt, els cognoms, que potser sembla un element que sigui menor, però al final és un símbol potentíssim, que és aquest ordre. Des del 2017 es pot posar com a primer cognom el de la mare. Però,
des del 2017 només?
Sí. Sí, no.
Vale.
O sigui, entenc el néixer una criatura.
Exacte.
Vale, okay.
Perquè després ja
abans es podia fer? Perquè jo conec gent que va néixer abans del 2017 que té el cognom de la mare primer.
O doncs potser... la veritat és que no ho sé. Reconegut, jo diria que és a partir del... Potser ho van fer després.
No, no.
Ah, doncs no ho sé. Potser ho van demanar explícitament...
Clar, potser van fer papeleo extra...
Exacte.
Uf,
exacte.
Que palo, vale.
O sigui, tipus,
li preguntaré.
Deures.
Però
tipus,
m'apunto. Ara es pot fer, tipus, en plan, no, vull primer el meu i ja està.
Ara la qüestió és que a partir de 2021 ho has de dir.
Ah,
o sigui...
Què vols dir que ho has de dir?
El 2017 tu podies dir, vull el de la mare primer. Però ara has de dir quin vols primer. Perquè si no, abans, per defecte, era el del pare.
O sigui, tu ho has d'especificar.
Sí, ara ho has
d'especificar. Vale. Està bé.
Clar, també tenint en compte que hi ha mares i mares, pares i pares, llavors has d'especificar quin. Ja no és qüestió de que sigui el de la mare primer, sinó quin de les dues persones.
Clar,
que som...
Qué tolerante.
Bueno,
okay, vale. I clar, també hi ha el cas de mares solteres.
Exacte, però aquest és automàtic.
Vale.
Aquest sí,
et posen els de la mare.
Se li posen automàticament els
potser
els dos
pot
iguals.
Decidir que el de la teva mare vols que sigui el primer de la teu fill o filla.
També li podem preguntar...
També, mira,
conec una mare.
Bueno, la qüestió és que des del 2021 només un 11,1% han triat, de triar, posar el cognom matern davant.
Uh-huh.
Llavors, la llei ha canviat, però la tradició continua. Jo faig un esforç moltes vegades en posar sempre el doc cognom perquè penso, és que si no, la meva mare es queda darrere. I tenint en compte que el nostre tenim els dos... que quan ens casem no ens quedem amb el cognom de la nostra parella.
Sí.
O sigui que encara. Molt bé, doncs acabem aquesta branca, anem a la següent.
No és per posar-te pressa, però et poso pressa.
Vinga, vale. Pues va. Ara prepareu-vos, vale? Molt bé, a la part de... No miraré ni el text, aniré a mirant les dades directament. Sí. Exacte. La part, aquí parlem de... Sí que miraré una mica.
No passa res.
Podríem pensar que Wikipedia, no sé qui ho pensa, però podria ser que sigui una mica... que sigui una mica d'igualtat, però no hi ha igualtat ni a les entrades, però tampoc a les editores. I aquí en la tecnologia és molt important que pensem qui hi ha darrere d'aquesta tecnologia. No és només el que es mostra, sinó qui hi ha darrere. En la part de les editores actives en espanyol, el 6% s'identifiquen com a dones. Hem de dir que el 50% no s'identifiquen. I jo sospito que d'aquest 50% hi ha moltes que són dones, perquè és el que moltes vegades sabem, que les dones no s'identifiquen perquè moltes vegades tenen menys credibilitat, llavors és més fàcil no dir que ets abans de dir que és una dona. Sí, però bueno,
o són objecte de sabotatge, no?
Per exemple.
Veig que ho ha dit una dona. A més, diria que Wikipedia, el teu usuari, vull dir, pot ser random, és un nickname.
Exacte, sí, per això. Exacte. La meitat no té nickname, però dels que sí, només un 6% s'identifiquen com a dones. I després anem a les empreses, tots els biaixos que hi ha darrere de la intel·ligència artificial. Hi ha un informe de la ONU Mujeres que diu que el 20% dels rols tècnics de les grans empreses són dones. El 12% de les investigadores, el 12% són dones. Però només el 6% de les desenvolupadores del software són dones. Llavors, si els equips que ho fan no són diversos, la tecnologia que hi ha darrere no ho seran. L'algoritme ve determinat per homes. Molt bé. Els epònims científics. No sé si sabíeu què era l'eponímia, però jo no sabia què era l'eponímia.
Què és, sisplau, explica'ns-ho.
Doncs, quan posem el nom de síndrome de Down, perquè ve del senyor Down, Alzheimer, i llavors només, sense sorpresa, només un 12% dels epònims científics reconeguts mundialment corresponen a dones. Llavors, això significa que han fet contribucions, els homes han fet moltes contribucions i se'ls ha posat el nom a nivell de ciència. Llavors, les dones queden relegades perquè moltes vegades no són el cap científic d'aquella. Però, sense sorpresa, el que sí hi ha moltes són deesses. Llavors,
mira,
Ígia,
com el de les santes amb els carrers.
Sí, pues, per exemple, vale. Però aquí anem encara més enrere, com Ígia, higiene, Afrodita, afrodisíac, Iris, l'anatomia de l'iris, Nemocine, la mnemònia, la mnemònic, la memòria. Uh-huh. Bueno, aquí ho deixo una mica també per la vostra...
Perquè reflexionem.
Sí, per reflexionar. I per mi, del més greu, és la recerca en salut. La doctora Maria Teresa Ruiz, especialista en salut pública en perspectiva de gènere, explica que hi ha més de 700 malalties que el diagnòstic arriba més tard a les dones. L'única excepció, l'osteoporosi. Per què? Perquè s'associa a la menopausa.
Ah,
clar.
Vale.
Llavors, només es diagnostifiquen a temps quan el problema es considera de dones. Problemes més greus. Malalties cardiovasculars, que no s'ha dit mai els símptomes que hi ha, que les dones són diferents. El dolor crònic, que normalment és psicològic. És culpa de la salut mental de les dones.
Que estàs estressada.
Ah, exacte.
Relaxa't, fes ioga.
Exacte. Endometriosi, malalties autoimmunes. Totes aquestes hi ha un mal diagnòstic perquè la recerca no s'ha fet bé, perquè els assajos no s'han fet amb dones i això també causa molts problemes en aquest sentit. Vinga, va. La cinquena part ja va ràpid. Aquí, museus. Parlem de museus. Un estudi al Parlament Europeu del 2021 ho resumeix de manera brutal. Entre el 3 i el 5% de les col·leccions permanents d'Europa i Estats Units són dones artistes. Corroborem?
Corroborem.
Corroborem?
Corroborem.
Maria, se't necessita ja treballant en museus.
Bueno, que m'he contrat.
Molt bé. I llavors, passem a cinema. El cinema ha millorat molt la presència femenina perquè representen el 38% del sector, però quan anem a directores i productores només és el 29 o 30%. A més, les directores tenen un 24% menys de pressupost que els seus companys homes. Hòstia. Una mitjana de 500.000 euros menys per pel·lícula. O sigui, penseu, quan triomfen en el cinema espanyol dones, o sigui, donem-li el reconeixement que mereixen.
Hòstia, sí, perquè sí. Ho han fet amb menys.
Exacte,
no?
Exacte. Llavors, a la música passa una mica el mateix. En aquest cas, menys del 5% de les productores musicals són dones. De qui produeix la música són dones. És molt greu. A mi aquesta dada em sembla molt greu. Llavors, les dones canten, però no decideixen. Uh-huh. La indústria musical continua operant com si la creativitat tècnica fos masculina per defecte. Anem als llibres, que ens agrada molt. I aquí és on trobem una mica més de paritat. Jo crec que és la millor dada de totes, eh? Del 40% dels llibres que es van inscriure el 2024 a l'ICBN van ser dones. Bueno.
Home, 40...
Bé, no?
No arriba a ser...
Exacte.
Sí, però bueno,
exacte.
Fa més bona cara.
Vale, doncs ara mirem els 10 autors més, autories més llegits a Espanya. 8 són homes. Uh-huh. Vale? I d'aquests 8 hi ha un que a sobre té el pseudònim de dona, un grup d'homes.
Ai, que són aquests.
Aquests.
D'aquests en parlarem, ja els fotrem a caldo.
Sí,
ja
tenim un capítol especial.
Són el nostre Voldemort.
T'ho juro, tio, sí.
I, per últim, a l'esport, la invisibilització encara més escandalosa. Un estudi a la Universitat de Múrcia, els diaris esportius digitals Marca i AS, més del 90% de les notícies són sobre esports. Les dones no arriben ni al 5% al Marca ni al 7% a l'AS. I hem de dir que hem de fer una mostra de suport a l'actual, perquè ho estàvem dient abans, hi ha moltes notícies de pràcticament 50-50 de dones sempre. Llavors, també aquí el nostre suport.
Bien.
I ja per últim, tenir en compte això, que la violència simbòlica té conseqüències estructurals. Què passa? Que quan només veiem dones com a referents, com a expertes, al final el domini dels homes sembla normal. Legitima altres formes de violència, la física, la simbòlica, la sexual, fa que siguin menys greus, menys prioritàries i fins i tot que es puguin justificar. També erosiona la memòria i el reconeixement. Quan les dones no apareixen als llibres, ni als museus, ni als carrers, la seva aportació desapareix i aquesta pèrdua de referents fa que no hi hagi continuïtat i que s'hagi fet un esforç cada cop per un altre cop fer-les veure a la resta. I reforça la desigualtat, aquest silenci col·lectiu. Quan no veiem les dones, quan no les recordem, quan no tenen veu, és molt més difícil denunciar les desigualtats. I això és el que aconsegueix la criptogínia, que el silenci sembli una opció natural. I, Ale, aquí us deixo el mapa perquè qui ho estigueu veient. Espero que aquí ens escolteu hagiu pogut apuntar una mica i si teniu dubtes ens escriviu, deixeu a comentaris que tinc totes les referències i totes les fonts ahir preparades.
Tenim factures.
Exacte. Molt bé.
Bueno, després d'aquesta xapa tan interessant, xapa
bona.
Cosa positiva.
Sí, 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 no, a mi xapes sí, bé, sí, tot bé.
Tan interessant que us ha fet la Mireia i amb la que ha deixat més que evident que la criptogínia, bueno, està a tot arreu. Ara entrarem en el meu sector del dia i bueno, les expertes de la Mireia són les dades, la meva es podria dir que és la il·lustració.
Es pot dir,
és, no?
És que són molt humils.
Bueno, si veu venir també l'any passat ja sabreu que el que vaig fer, vaig com crear el cartell de l'esdeveniment i després vaig fer una obra que acompanyava el mateix disseny i que reflectia el tema de l'any passat, que com hem dit abans era el de les bruixes. Pues aquest any hem fet el mateix. El cartell que heu vist por ahí l'he fet jo i he fet una obra que acompanya tot això i que intenta parlar de la criptogínia i de la violència simbòlica, que és un concepte molt difícil de plasmar en una il·lustració.
Sí, jo no sabia.
I bueno, també per aquest mateix motiu és pel que realment no he fet una il·lustració, sinó que he fet un collage.
Perdó.
Quan vaig començar a donar-li...
Que bé que pintes.
Oi que sí? És que sóc una crac, jo.
Amagat t'ho tenies.
Sí, t'imagines que de cop fes això de veritat? Ojalà. això, quan em vaig posar a donar-li voltes al tema i com ho podia representar i tot això, em va venir la idea del collage, a part d'un motiu de gustos personals i de que a mi em venia de gust, però fem collage, és perquè trobo que és una tècnica molt divertida i que et permet fusionar molts estils, moltes imatges diferents i fins i tot barrejar èpoques. I m'interessava el tema de les èpoques perquè la criptogínia no és una cosa d'ara, tot i que la paraula sigui nova d'ara, ve des de hace siglos i siglos. De fet, per algun motiu, l'Espàcia rep el nom que rep, o sigui, el col·lectiu Espàcia, com hem explicat abans, i de fet, ho volia dir abans també, però dic ara que si voleu saber més sobre qui era Espàcia i què és el concepte de la criptogínia, si no n'heu tingut suficient avui, que podeu escoltar el primer capítol de la primera temporada, sí, que allà és on ho vam explicar tot, sí, en profunditat.
I hem fet un recorregut per tota la història, sí, 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 de dones rellevants.
Llavors, des del principi, nosaltres com a col·lectiu ens hem aferrat al concepte de criptogínia com a concepte base de les nostres activitats i la figura d'Espàcia com a representació d'aquesta criptogínia, tot i que alhora per a nosaltres també pot representar una mica el contrari, el fet d'escarbar i trobar personatges interessantíssims dels quals no n'hem parlat mai i donar-los visibilitat i donar-los veus.
Per això dèiem que és com el més estimat i el més odiat a la vegada de concepte.
Sí, sí, exacte. També per aquest mateix motiu el logo del col·lectiu en si són els ulls d'Espàcia, no, amb la idea de visibilitat i no sé què, i de fet en el podcast fem servir la seva boca, però això és altre tema que també us podria fer una xapa sobre el disseny del col·lectiu. Tot això em va portar un altre cop a fer servir la figura d'Espàcia com a element central de l'obra, perquè per si no n'havíem tingut prou, poso otra vez.
No ens cansarem, no.
Buscant em vaig topar amb aquest quadre que veieu a la pantalla, que és d'un... Aviam, ho he perdut. És d'un senyor, malauradament.
També
Garnelo.
La majoria.
Sí. I és un quadre que és Espàcia conversant amb Pericles. ¿Vale? Uh-huh. Aquest quadre es converteix en la base del collage, que a partir d'aquí jo he començat a jugar amb aquestes imatges i afegir-li coses i m'ha acabat portant a aquest resultat.
Ah, llavors és Pericles.
És Pericles, és Pericles. Que el teniu allà imprès també si el voleu veure després bé perquè la pantalla tampoc s'aprecia del tot. Llavors, en aquest col·legi el que he fet ha sigut, bàsicament, agafar el Pericles, retallar-lo i posar-lo d'esquena. O sigui que Espàcia està conversant amb un Pericles que li dona l'esquena i que l'ignora. Està rodejat de les boques flotantes, que són les mateixes que heu vist al cartell i que són les veus silenciades al llarg de la història, no? Per això també li hem dit les veus amagades a l'esdeveniment d'avui. Veieu com va lligant tot? Vale. I just davant seu hi ha una boca que li està, es podria dir que està llançant la seva veu o el que sigui i que li atravessa el cap a Pericles, que això ho he fet per literalment dir-lo de l'entra per una oreja i li sale per otra, i perquè visualment m'agrada molt la imatge d'una fletxa travessant-li el cap a Pericles,
sí,
la veritat.
Bé, bé.
O sigui,
és molt visual.
Sí.
Sí. I llavors en aquesta imatge Espàcia, no, continua asseguda mirant-li el clatell a Pericles, i a mi m'agrada pensar que se l'està mirant una mica com incrèdula, en plan... Tio, de veritat, m'estàs ignorant d'aquesta manera. I després, darrere Espàcia, veiem a unes quantes dones, que si ho veieu són de diferents èpoques, diferents vestimentes, que volen representar, evidentment, el pas del temps i com es continua fent veure el fet de que les dones no tenen cap aportació interessant a la conversa o a la història. Llavors, hi ha una dona així d'època victoriana, més o menys, que aquesta dona està una mica amb la mirada perduda, que a mi m'agrada pensar que la pobra dona està ja cansada i decepcionada i ja no li queden energies. Hi ha una altra dona d'aproximadament dècada dels anys 50 que aquesta està mirant directament a l'espectador i m'agrada pensar que una mica desafiant, en plan, esteu veient això? Fareu alguna cosa? Què està passant? I finalment veiem a una nena amb la mirada directa fixa cap a Pericles, una mica desafiant també i preparada per enfrontar-s'hi. Aquesta nena, que vaig triar aquesta foto de totes les que vaig trobar perquè m'agrada això, perquè porta una bossa bastant gran. I llavors jo em vaig voler imaginar que aquesta nena està molt preparada per anar a dir-li quatre coses a Pericles amb una bossa carregada de totes les dones que s'han ignorat al llarg de la història, però li vaig afegir a sobre un pes a la bossa aquesta, intentant representar... Doncs, la criptogínia, que fa que la pobra nena li estigui costant una mica anar a dir-li
el pes de la història.
Sí,
però que la nena anirà i li dirà quatre coses a Pericles, ja t'ho dic ara. Llavors, com a elements així extres, he escollit com al fons els colors lila i taronja, perquè el lila, evidentment, és el color del feminisme, tothom ho sap, no sé què, però això és una cosa que ja la vaig mencionar també l'any passat. El color taronja és el color que es fa servir pel dia d'avui, pel dia, bueno, 25N. I llavors m'agrada també destacar-ho, que
no
és el color lila.
No, no ha agafat, aquest. Jo ho he intentat, no, a nivell institucional, i és que no ha agafat.
Crec que a Llatinoamèrica té una mica més de potència, això, okay, del color taronja, però bueno, aquí encara està arribant. No. Però jo vull remarcar que això, el color taronja, que no és perquè sí els colors del fons. I després també he afegit com uns contorns, no, com per ressaltar, i també, o sigui, és una part estètica personal que pues, ho hagués pogut fer, ho hagués pogut no, però m'ha fet gràcia perquè he aprofitat per lligar els colors dels contorns de cada dona amb les boques flotants també per remarcar que les veus aquestes flotants que hi ha per allà també són de moltes èpoques diferents. I si us hi fixeu, Pericles i Aspàsia, com que són com de la mateixa obra, comparteixen el mateix contorn, però a mesura que el color s'acosta cap a Pericles es va enfosquint i es torna cap a negre. I el mateix he fet amb el fons. El cantó de Pericles està més fosc sí. que l'altre. Perquè he dit, tot és molt colorit, però si el Pericles està donant l'esquena a tot això, doncs mirarà cap a un lloc avorrit i fosc.
Clar,
i
no s'ho mereix.
No, exacte, no s'ho mereix. No s'ho mereix gens.
Que no vegi res.
I o sigui, ja és la seva representació a nivell de patriarcat, no només la figura de Pericles, sí. és a nivell de patriarcat sí. el que està representant.
Sí. També he jugat una mica amb el tema de color blanc i negre, tots els elements són en blanc i negre, excepte Aspàsia i Pericles, perquè bueno, són com l'obra original amb la que m'he volgut basar, i les altres pues, m'agrada també com... Crec que el fet de posar-les en blanc i negre donen encara més l'efecte aquest com que estan sent ignorades
sí.
pel Pericles, sí. aquest pesao. I bueno, crec que és un collage bastant senzill que intenta plasmar un concepte molt complex. Trobo que me n'he sortit prou bé, la veritat, estic bastant
orgullosa. Molt bé,
a mi m'agrada molt.
I dir que la versió impresa que hi ha allà enganxada és... el que us podeu endur a casa vostra si compreu punts de llibre i participeu a la rifa del dia d'avui. Si la voleu tenir en vostres cases. Gràcies, gràcies. Gràcies. Així que ja sabeu, com he explicat abans, allà hi ha uns punts de llibre, hi ha uns numerets per cada compra, agafeu un numeret i després farem un sorteito. I res, bàsicament el cartell, ja l'heu vist, és una versió més simplificada d'aquest concepte, que utilitza només les imatges de les boques flotants, lligada, com he dit abans, directament al nom del nostre podcast, Les veus d'Aspàsia, i el de l'esdeveniment, Les veus amagades. I bàsicament, això és una mica el que he preparat jo pel dia d'avui.
Xulíssim.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs vinc jo ara amb la meva xapeta.
Pensàveu que
pensàveu que ja s'acabava. No.
A què veniu a veure Aspàsia?
Exacte, les xapetes. Ens hem de canviar el nom, les xapetes.
Les xapetes.
M'encanta perquè potser la gent arriba a un punt que es cansa de nosaltres i ens dona pausa a l'Spotify, però ja, no ens poden donar pausa els que estan aquí seguts.
Els que estan aquí estan condemnats, correcte. Bueno, doncs jo vinc a parlar-vos d'art.
Que raro.
Sí, oi? Bueno, aviam. La criptogínia, com ha explicat la Mireia, està tot arreu, vull dir, literalment, on sigui hi ha persones hi haurà criptogínia, però jo us vull parlar una mica de quatre pintores. M'ha costat molt triar-ne quatre perquè n'hi ha moltíssimes de dones artistes.
Encara que no ho sembli.
Encara sí. que no ho sembli. I la majoria estan invisibilitzades. N'hi ha algunes que sí que són una mica més destacades. Avui m'explicaven que s'ha vengut un quadre de la Frida Kahlo per 54 milions de dòlars, una cosa així. Vull dir, la Frida controlada, bien.
Sí, la Frida ja, està estupenda, la Frida, però ja la coneix tothom. Donem-li veu a altres pintores també.
Sí, sí, i és curiós, perquè és un personatge que no esperaries potser que fos tan popular. També, vull dir, crec que la gent tampoc és molt conscient de què era la Frida Kahlo i tot el que va fer i què pensava.
Crec que moltes vegades transcendeix més la seva vida personal mm-hmm. que la seva obra.
O la Tote Bach amb la seva cara.
Sí, exacte.
Sí. Bueno, que a mi m'agrada, la Frida, perquè no és cap disc cap a ella en particular. Doncs això, fins ben entrat al segle XX, les dones podrien arribar a l'art bàsicament per tres vies. O bé perquè eren filles d'artistes, o bé perquè rebien educacions humanistes que també introduïen les arts, o bé perquè eren monges. Que potser és de les més preferides. No n'he portat cap avui de monja, ja em disculpareu, ja farem un especial.
Ja farem ojalà un dia portessis una monja, però de veritat. Però parlar amb una monja.
Bueno, no sé, si en trobo alguna maja ja...
Vale.
Ja, maja i artista. Sí, però bueno, bàsicament es dedicaven a il·luminar llibres i bíblies, sobretot, no? Però bueno, n'hi ha de molt interessants de monges. I això, jo no us vinc avui a parlar de monges, ja faré un especial Les hijas de Felipe monjas.
Sí, és el que anava a dir, si us interessa el sí. tema de les monges, escolteu Les hijas de Felipe.
És molt interessant, correcte. I primer de tot us vull parlar de, a veure si és aquesta, sí, de la Luisa Roldán. Vale? Llavors, Aquí podria parlar molta estona de la Luisa, perquè és molt interessant, però tampoc la xapa una mica, no tampoc tant. Crec que posa si això a la següent. Vale. Doncs aquesta dona va néixer al 1652 a Sevilla i el seu pare era ja un escultor famós, que es deia Pedro Roldán, i tenia un dels tallers més importants de l'època. Estem parlant de l'època barroca i les obres que produïen ell i el seu taller, i ella també, perquè treballava amb ell, sobretot a la seva primera etapa, estaven dedicats a la Setmana Santa. Aquest que veieu aquí és petit, de terracota, si no m'equivoco.
És petitet?
Sí, no sé ben bé quina mida té, però no és dels que surten en processó. I ells normalment feien, sabeu aquest de... He tocat la Virgen, sabeu, no? Vull dir, això es fa molt allà al sud d'Espanya, doncs, sobretot al sud d'Espanya, no només, però... es dedicaven sobretot a fer això. Llavors hi ha un moment que, bueno, la Luisa comença a treballar amb el seu pare, ho fa molt bé, és una mica difícil atribuir quines obres ella va ajudar o no, perquè es firmava amb el nom del taller.
Acostuma a passar.
Correcte. I hi ha un moment que ella es vol independitzar, vol tenir el seu propi taller i decideix traslladar-se a Cádiz, però primer es casa, per aquella coseta també de, bueno, necessitar un senyor gairebé per tot. Penseu també que això és a 1600.
Perquè és molt, fa
sí,
molt.
Sí, fa bastant i ho deien una mica així. Doncs a Cádiz el que fa és obrir el seu propi taller i això el comparteix amb el seu marit, que era un escultor de menys qualitat, direm. No m'agrada dir... mediocre, de menys qualitat, comparat amb ella, sobretot.
Bueno, és que, perdona, és que és espectacular, eh? Sí, continua, ja està.
No serà
aportació,
bueno,
sí.
També està allà, bueno, teniu les obres que parlaré allà penjades.
Aquí
també,
diu que
si
això
voleu.
Fa 264 centímetres d'alto.
Això són 2 metres?
Serà mil·límetres.
Pues aquí pone centímetres. 2 pàgines web em diuen centímetres.
Bueno, pues potser és molt gran, no ho sé. Ah, és gran, d'acord, pues m'he equivocat.
Ah, ja està. Mentirosa, Maria!
I és de fusta, si no és de terracota, perdoneu, m'he liat jo. És de fusta.
Per això tenim aquí.
Sí, gràcies, Maria. Però per això és gran i de fusta, però ara bé, a la seva tercera etapa...
Llavors em sembla encara més espectacular, si és de fusta.
La veritat és que sí. Qüestió, que a la seva tercera etapa, després d'estar a Cádiz, es trasllada a Madrid perquè vol ser escultora de cambra. I ho aconsegueix, que li permet treballar a Madrid, i aquí és on fa terracotes, perdoneu-me, i m'he liat jo de materials. Per tant, fa escultures més petites que són més fàcils de comerciar, o sigui, de vendre.
Okay. Per guanyar-se
la vida.
Al final.
Tot i que en aquell moment hi havia Carles II a Madrid com a rei, no sé si sabeu Carles II quin és aquell guapo. Era ironia el guapo, sí, pobret. Que després venien els Borbons, és a dir, és l'últim dels Àustries. Sí, l'hechizado, gràcies. És bon el nom. I allà, doncs això, va fer aquesta obra, perdoneu-me, que això és l'arcàngel Sant Miquel matant el dimoni, que és de 1692 i que tenia com a destí Sant Lorenzo de l'Escorial. Ara està a les col·leccions reials, si no m'equivoco, a Madrid. I lo divertit, entre cometes, d'aquesta obra, o el que jo trobo més interessant, per això us he posat els detalls de les cares, és que es diu, i això es diu, no se sap, no es pot corroborar, que la cara del dimoni era la cara del seu marit, perquè no es portaven gaire bé, i que la cara de l'arcàngel Miquel és la seva pròpia, que si us hi fixeu és una cara bastant femenina.
Sí.
Tot i que els àngels ja tenien bastanta tendència i arcàngels a fer-los així. Exacte.
Molt bé, Luisa.
Però jo seguiré pensant, exacte, jo vull seguir pensant que és així, que és ella.
No, espectacular. I sí, em semblava espectacular, petit, de terracota, però pensant que és tan gran. De fusta, i amb aquest detall de la carn.
I tot el lore, no?, de que sigui el marit.
Sí, això ja, sí. Te dona toquecillo.
Exacte.
Però...
doncs això, jo crec que és espectacular, Luisa Roldán, la trobo molt, bueno, un artista com... que es mereix un lloc en la història de l'art espanyola i la escultora barroca, jo diria, perquè tampoc no tenim gaire més dones que fessin aquesta tasca. I ella va decidir creure en ella, marxar del taller del seu pare, que podria haver tingut una vida supercòmoda, i ja està, però va buscar aquest reconeixement i bueno, va tenir una vida dura també, us ho vull dir, però com a mínim avui estem parlant d'ella aquí.
Això t'anava a dir.
Se'n parla també a les aules, vull dir que està molt bé. D'acord,
molt bé.
Després de la bona de la Luisa, anem a parlar de la Katsushika Oi, que la Katsushika Oi és la filla de Katsushika Hokusai. No sé si a algú li sona el Hokusai, que és el de la Ola. Sí.
Ah.
Exacte.
El nostre coneixement d'art és, bueno, el de la Ola. Però, ja, però bueno, que no sabia com, el seu nom.
Però vull dir, és com, clar, bueno, pues com la Frida Kahlo, jo què sé, pues igual algú et veu la cara de la tota okay. I diu, ah, sí, la de les tejas o el que sigui. Clar. No, no passa res.
Flor en la cabeza.
No clar. Passa res, sí. Llavors, a mi Hokusai m'agrada molt particularment. La seva obra és molt extensa, és un senyor que va dibuixar
no
moltíssim.
No va fer només l'Ola.
No, va fer molta, molta cosa. I, de fet, l'onada de Hokusai és un gravat en fusta, llavors té moltíssimes sí. Reproduccions... Llavors n'hi ha bastants de l'onada de Hokusai.
A l'Animal Crossing hi és.
Està a l'Animal Crossing, fact. Ho validem com a obra, d'art universal. Doncs. Doncs això, Hokusai, pare, va tenir diversos fills i un dels fills es va dedicar, em sembla que feia, no sé si joies o mobles, bueno, però algun tipus d'artesania així i es va guanyar molt bé la vida. I Oi, en particular, es va quedar amb el seu pare quan es va morir la seva mare per cuidar-lo, però és que també compartien taller, és a dir, ella era la seva deixeble directa uh-huh. I la millor d'entre tots. No només ho dic jo, que ho penso, sinó que ho diuen també cròniques del moment. Ella va néixer el 1800 i el seu estil era bastant diferent. De fet, si veieu, insisteixo, també teniu les obres allà, però no sé si veieu més o menys aquí el que hi ha, és una escena nocturna del barri de Yoshiwara, que és un barri de geishas i de senyores de cortesanes, si us hi fixeu. És que, insisteixo, no es veu molt bé, però bàsicament juga amb les llums i les ombres d'una manera...
Sí, que bé.
Jo, per mi, magistral. Sí. Això està fet amb un rotlle, no sé si visualitzeu com feien les obres pictòriques, fan, de fet, encara els japonesos, i és tinta i color sobre vull dir paper, sí, sobre paper. Llavors, aquesta... reflexa en realitat la vida de les dones en aquell lloc i en aquell uh-huh. Context en particular, en el seu context. I sabem que els clients del seu pare, però també els d'ella, perquè, insisteixo, treballaven molt junts, eren gent de molts quartos, perquè totes les obres estan fetes amb bons materials i amb bons suports. I...
O sigui, aquí també hem de tenir en compte, que moltes vegades ho diem, però aquesta, l'altra paraula, interseccionalitat, uh-huh. Que al final aquí parlem de classe, que si aquestes uh-huh. Dones s'han pogut dedicar a l'art, uh-huh. També és perquè venien d'on venien.
Sí, sí, 100%. Vull dir, ella era, i era filla de, també, vull dir, si no hagués sigut
classe i nom.
Sí, exacte. Nepo babies. Exactament, una mica nepo. No passa res. I... també mencionar dues coses. Una, que ella realment no es deia Oi de nom, perquè sabeu que els japonesos fan al revés, primer donen el cognom, Katsushika Hokusai i Katsushika Oi, però Oi, si ens està escoltant algun otaku ni algun per aquí, quan diuen els japonesos, quan diuen Oi, és com es criden de manera una mica despectiva. Llavors es veu que el pare, sí, Hokusai, la cridava així a la filla.
Ah.
I se li va quedar aquest nom perquè els kanjis que fan Oi en realitat també vol dir... respecte pel mestre, alguna història així. Deures, us ho explicaré en un altre podcast, vale? Però m'ha semblat divertit.
Podcast otaku.
El nom. Sí, una mica. Un altre, no?
Un altre.
Sí. I també mencionar ràpidament, ara que parlo d'una dona japonesa, Murasaki Shikibu, que va ser la dona que va escriure el Genji Monogatari, que està considerada una de les obres literàries japoneses més importants de la història del Japó, i que poc se'n parla també, crec, perquè és una obra que encara avui en dia és una obra literària, insisteixo, és una novel·la.
Nosaltres en vam parlar al podcast de literatura.
Of course, en vam parlar nosaltres, però volia recordar a la Murasaki Shikibu. Vale, i entrem ara a una de les meves coses preferides, que són els prerrafaelites, i en particular les prerrafaelites. En aquest cas parlarem de Marie Spartalis Tillman. I, sí, un moment.
Ai.
No passa res, pots posar la mà que et quedaràs així.
Ah, vale.
Ara també. Llavors, ha sigut també difícil triar-ne només una, perquè n'hi van haver vàries que van tenir un paper bastant important. Elizabeth Siddal potser és la més coneguda, que era poeta i artista. És la model que de l'Ofèlia. Si us ve el cap al quadre de l'Ofèlia a dins d'un riu, amb tot de flors, doncs ella és la model. Julia Margaret Cameron, que era una fotògrafa, que de fet ara sí que si em passes veurem, d'acord. Això és una fotografia d'ella, que es representa Hipàtia, i la que hi ha fotografiada és la de la que us parlaré jo ara, que és Marie Spartalis Tillman. Sí? Però aquesta foto és molt xula, l'he volgut posar, a més era una dona prerrafaelita que va fer una altra foto a una altra dona prerrafaelita, m'ha semblat adient. I llavors també Evelyn de Morgan, que és una de les que vam fer servir l'any passat, una de les obres
sí,
que
jo me la vaig portar a casa.
Exacte, que el tens tu ara.
Sí.
Doncs també era molt important. Doncs sí, ara sí que em passes. D'acord, doncs Marie Spartalis Tillman va néixer el 1844 I mentre que els homes prerrafaelites, que us explico molt ràpid, però el prerrafaelisme bàsicament, o la Pre-Raphaelite Brotherhood.
Brotherhood?
Era un, bueno, anava a dir una cosa així, però sí, era un grup de senyors que ells creien o volien fer un art anterior a Rafael, a l'artista italià, o sigui, abans del com del Renaixement, aquest estil és el que els agradava. De fet, si mireu aquesta obra, doncs, té una mica aquest estil més de segle XV, XVI, i se la portaven molt de que eren els moderns d'Anglaterra, i de que no, nosaltres el que fan els victorians no ens agrada, nosaltres som més alternatius. Nosaltres parlem de coses cavalleresques, de, no, com tenien aquesta història, però llavors també eren molt moralistes, especialment amb les dones.
Sí? Eren uns friquis, vaja.
No sé, a mi és que m'agradaven molt, després desengeles una mica i trobes que hi ha tot de dones que van, també feien coses així, se les ignorava, bueno. És una mica morodi per mi, els prerrafaelites. Però, en aquest cas, és la primera trobada, sap que posa això, oi? La primera trobada entre Petrarca i Laura, que això és una història que explica Petrarca, que és un senyor que se'n fa una mica pesat, no us explicaré res més d'ell. Però aquesta, aquí veieu una estètica que també vol imitar això, l'anterior a Rafael, aquesta mena de planos, vull dir, la profunditat està posada una mica estranya, els terres sí, així elevats. Ara, si tingués una altra obra d'abans de Rafael, us ho podria ensenyar, però m'hauré de creure, em creieu? Fantàstic.
Et creiem.
Fantàstic. I crec que aquesta obra de Marie Spartalis-Tillman, m'ha costat també triar-ne, perquè en té diverses, però crec que aquí es mostra molt bé això, com els valors estètics dels prerrafaelites, però en aquest cas pintat per una dona, i que té molta menys rellevància que les obres de Dante Rossetti, per exemple, que és un dels... els prerrafaelites, sí, que també m'agrada molt, però... Doncs això, aquí deixem a la Marie Spartali i anem amb l'última, que és una d'aquí, de la Terra, Lluïsa Vidal. Primer preguntar si algú sap qui és la Lluïsa Vidal. Us sona?
No.
Vale, fantàstic, era la resposta que volia. Menys mal, ara de cop tots sabeu qui és.
Bueno, també hauria estat bé, eh?
Sí, que ha sigut interessant, també.
Clar, clar.
Sí, no estaríem aquí, potser.
Clar, exacte.
Faríem un podcast de risses. Vale. Sí. Doncs si em passes a sobre, sisplau. Doncs aquí la teniu, a la Lluïsa Vidal. He posat aquesta pintura perquè està al Manac, que és una de les que hi ha a les sales de modernisme, i és ella l'única dona, o de les úniques dones, que es va poder dedicar professionalment a la pintura dintre del moviment modernista aquí a Catalunya. Evidentment ve d'una casa bien, no ve de qualsevol lloc.
No me sorprende.
No, però vull dir que era aquesta l'opció.
Sí, en general era el que hi havia, tant a literatura com a pintura, com si no, precisament no seria...
Una cambra pròpia i diners.
Exactament. Exactament. Segurament tenia... Bueno, sí, tenia una cambra pròpia, per això podia pintar. Sí. Doncs això, la seva formació va ser la típica dels artistes d'aquesta època. Va poder estudiar una mica menys d'un any a París i després va tornar... Bueno, clar, és que estudiar a París era el més... I quan va tornar aquí es va poder dedicar a això, a pintar. Sobretot pintava retrats de dones de classes bien. També li agradava pintar escenes quotidianes, com gent sortint, nenes sortint de l'escola, per exemple, en té una que és molt xula que va d'això. I mencionar que, pel que he llegit, no s'ha pogut confirmar 100%, però que segurament ella va participar en una de les exposicions que es feien als Quatre Gats. Vull dir que... estava bastant integrada dintre del món del modernisme i bueno, si més
una altra cosa és com hagi passat a la història.
Exacte. Si més no, se l'havia reconegut. També havia sigut il·lustradora per la revista Feminal, que de fet n'hem portat una, està allà darrere, que és una revista bastant crucial pel feminisme a Catalunya en general i per la visibilització de les dones en general, però també de les artistes.
Sí, si no la coneixeu, ja a la web podeu veure moltes parts de la revista, ja és com parts de la revista.
Uh-huh. Correcte. I també feia classes de dibuix i de pintura i va inclús obrir una acadèmia, una petita acadèmia on impartia
ja...
Classes d'art. De fet, hi ha diverses dones, sobretot a partir del segle, jo diria, 18, que obren acadèmies de dibuix perquè altres noies també puguin aprendre a dibuixar. I aquí mencionaré la millor
com
pel·lícula...
Com a Retrato de la Mujer en Llamas.
La millor pel·lícula del món. És aquesta i és el que passa.
Aquí també hauríem de tenir un pito, quan parlem d'aquesta pel·lícula.
Sí. Úrsula i...
Sí, Úrsula i...
Doncs el que jo he posat d'exemple de la Lluïsa, si em passes a la següent, és aquesta, que és un retrat d'un home vell, literalment es diu així la pintura.
És el que és.
Sí. I aquest m'ha agradat perquè, bueno, bàsicament ella pintava, doncs, el que us he dit, retrats de dones bien, i aquest m'ha semblat bastant diferent. Tot i això, si després us acosteu a veure allò que és una impressió, però és bastant impressionant
sí.
com a pintura.
És una... Sí,
sí.
Això.
Que és una impressió impressionant?
Sí. Sí.
Perdó.
Sí, és. I res, he triat aquest perquè això m'ha semblat una mica més interessant que la resta i crec que va morir bastant jove dintre del que és la vida d'altres pintors modernistes i bueno, també aprofitar per dir que el Manac, això, tenen un retrat seu, però diria que poc més que això hi ha, i a més està en una sala on hi ha autorretrats d'un munter de pintors, doncs Santiago Rusiñol, Casas, etc., que es fan uns retratos així grossos, com volen, i ella surt pintant, com a, si et pots tornar a posar un moment al davant, pintant, sí, i el, però és que el quadre és així petitó.
Però he de dir que a sobte veure un autorretrat d'una dona, jo sense ni idea d'art, em sobta.
N'hi ha, i normalment les dones precisament es fan servir com a, per reivindicar-se com a, clar, com a pintores, i aquí és el que està fent.
Per això dic que ella. No tinc ni idea, però que
sí, sí.
Suposo que per les persones que no entenem d'art, el que es mou més són obres d'homes, autorretrat d'home, i potser és el que es veu més.
Sí.
Vosaltres que controleu més potser estem acostumades, però per mi és molt diferent.
Sí, sí, no, i és, però sempre hi ha un missatge darrere,
clar,
un autorretrat d'una dona, a diferència del d'un home, que és en plan... Mira que guapo m'he puesto para este lado. O mira que bé que pinto, no? I aquí, en canvi, ella, doncs això, es dibuixa amb la roba de pintar i amb el cavallet.
Sé pintar, aquí és.
Sé pintar i t'estic mirant directament a tu.
Sí, sí.
Manolo, ja sé. I com a reflexió final per de tot això, ja us dic, m'ha costat molt triar quatre dones, volia fer una cosa més fora d'Europa, per això he agafat la Katsushika Oi, i després d'aquí d'Espanya també, una anglesa, no sé si ha sortit per allà, i una catalana. Llavors, la meva queixa serà més aviat, és que dones artistes sempre n'hi ha hagut, i el que passa és que quan s'han fet grans llibres de reculls de dones d'artistes en general, sempre han sigut només senyors. Tot i que hi va haver aquí a Espanya un senyor que es deia Palomino, Antonio Palomino, em sembla que parlava de vides d'artistes espanyols o que treballaven a Espanya, i ell sí menciona a la Luisa Roldán, per exemple, tot i que fa servir un llenguatge molt la suavidad de su... No? Perquè, clar, solo soy una chica, saps? Exacte. Però també aquí a Catalunya, Francesc Serra Dimas, que també fa una mena de llibre sobre artistes catalans, també menciona la Lluïsa Vidal, i vull acusar directament amb el dit a Ernst Gombrich, qui va escriure la història de l'arte i va incloure zero dones. Llavors, allà també hi ha el llibre que ja vaig portar l'any passat.
Que també palpita.
Sí, ja el portaré l'any que ve també, si fa falta, que és la història de l'arte sin hombres. Llavors, us recomano que li doneu un cop d'ull perquè és molt xulo. I, doncs, això, que crec que és molt important dir els seus noms, reconèixer les seves obres i que els museus, sobretot, perquè al final és on la gent va a veure art, doncs se'ls doni una mica més de visibilitat. I com que ara estic anant bastant al Manac, doncs, bueno, allà brillen per la seva absència, per desgràcia, quan tenen moltes obres de dones i no les exposen.
Criptogínia!
Criptogínia a tot arreu.
Molt bé, quina il·lusió. Estem molt contentes. Primer de tot, gràcies, Maria. Avui conversem amb la Maria Garganté, historiadora de l'art, gestora cultural i professora de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Si diem alguna cosa malament, ens corregeixes, eh?
Sisplau.
Especialitzada en patrimoni cultural, festes populars i memòria col·lectiva, la seva trajectòria combina recerca acadèmica, divulgació i compromís constant amb la revisió crítica de la història des d'una perspectiva feminista. És autora, entre d'altres, de Santificaran les festes, que el teniu també allà, i va ser el primer premi del nostre Trivial, regalar aquest llibre, que és un estudi que analitza les festes majors i els rituals populars com a espais de construcció simbòlica, poder i identitat. I també ha publicat nombrosos articles i capítols sobre iconografia festiva, religiosa i cultural visual, en especial atenció a formes quotidianes d'expressió cultural i paper sovint ocult de les dones en aquests processos. Bé?
Benvinguda.
Molt bé.
Benvinguda. Vale, doncs pues vinga, aquí
gràcies,
comença.
Gràcies per venir.
Sí.
Gràcies a vosaltres.
Vale, vinga, va. Vinga.
Dale tu, Maria.
No hem decidit qui feia les preguntes.
No ho hem decidit.
Vale, va. La meva pregunta serà, quina relació personal tens tu amb la memòria de les dones? És una cosa purament acadèmica, és una cosa més emocional o creus que és totes dues?
Seria totes dues. Mira, jo, quan vaig fer història de l'art, doncs en aquella època, podríem dir que és això, jo vaig arribar als 22, 23 anys amb la feliç ignorància de que les dones tinguessin un paper en la història de l'art. I la qüestió és aquesta, vull dir que ho teníem tan interioritzat i tan normalitzat que bé, jo malgrat pensava que era una dona molt alliberada i que, no, que jo ja estava tot superat, doncs bé, vaig tenir la sort, perquè no era freqüent doncs, en aquella època en les universitats catalanes, de fer una optativa que també era la primera vegada que la feien llavors i no va durar gaire temps, que es deia Història de l'Art i Gènere. Ah. I bueno, jo, evidentment, em va obrir, tot un món, de forma que fins i tot, bueno, jo ja tenia al cap fer la tesi, això em volia dedicar doncs, al món acadèmic, però mentre estava fent el doctorat, vaig fer un màster doncs, que es deia, bueno, era màster en estudis de les dones, impartit doncs, per un col·lectiu, era un centre de recerca, el Centre de Recerca d'UODA de la Universitat de Barcelona, era un màster propi, no era un màster oficial, i allà sí que d'alguna manera doncs, vaig fer el clic definitiu, doncs, a veure, conèixer teoria feminista en aquell moment. Clar, estem parlant gairebé de fa 25 anys.
Clar, era molt nou, també a nivell acadèmic.
Sí, però en aquell moment doncs, bueno, era la dialèctica allò entre feminisme de la igualtat i feminisme de la diferència, però conèixer, doncs, no sé, vull dir, el que s'estava fent en altres llocs, a Itàlia, col·lectius com Diòtima, doncs, que un col·lectiu de filòsofes de la Universitat de Verona, la llibreria de les dones de Milà, clar, sobretot entendre conceptes com el d'autoritat, que precisament vull dir, no com a concepte abstracte i que s'imposa, sinó que l'autoritat l'atorgues tu, l'atorguem nosaltres, i que l'autoritat existeix doncs, també en tant que circula, per dir-ho d'alguna manera. I aquí sí que doncs, bé, se'm va fer molt present aquesta idea de buscar genealogies, la necessitat, penso, col·lectiva, això d'establir una genealogia.
Llavors ho vas veure des d'un principi, vull dir, la teva carrera ja des d'un principi va anar caminada cap aquí.
Sí, tot i que també ha sigut una cosa que a veure, m'ha durat en els anys, perquè jo en realitat jo vaig fer la tesi sobre arquitectura del segle XVIII i de fet la major part de la meva producció doncs, ha sigut sobre arquitectura, sobre retaules, sobre coses i sobre unes èpoques, perquè jo em vaig especialitzar en època del barroc, doncs en la qual doncs, la presència de les dones, la presència oficial i evidentment doncs, en la producció acadèmica de les dones doncs, era molt poc visible. No, a veure, encara estem allò, estamos
sí.
En ello, vull dir que no va ser una epifania instantània, però sí que ha estat una recerca constant.
Llavors sí que és emocional i acadèmica.
Perfecte.
Llavors, quan parlem de criptogínia, estem parlant d'aquest esborrament sistemàtic i des de la teva experiència, un exemples molt clars que hagis trobat en l'àmbit cultural català d'aquesta criptogínia.
Bé, és que una mica és el que ho he explicat
és
abans.
Tot, no?
Vull dir, clar, podria parlar a partir de les dades que has posat, a partir de les dades que has posat tu, a partir de la teva il·lustració.
Exacte.
I evidentment a partir de la història de l'art. Clar, abans heu fet referència doncs, al supersenyoro del Premi Planeta d'aquest any. Clar, una mostra de criptogínia doncs, per mi era el fet doncs, de que precisament fa menys de 100 anys una dona s'hagués de presentar doncs, amb un premi literari amb nom d'home per no causar escàndol ni, i bueno, vull dir, és el que va haver de fer Caterina Albert Víctor Català perquè la primera vegada que es va presentar doncs, amb el seu nom doncs, es va considerar que allò que havia escrit, que era la infanticida, doncs, era massa escandalós per una dona, vull dir, li van negar doncs, el primer premi dels Jocs Florals. Clar, ara tenim aquesta qüestió doncs, de bueno, els senyoros, doncs, en canvi, presenten les seves obres als premis literaris amb nom de dona.
Bueno, és que...
Com va fer el de Castany, sí, sí. I com fan els Carmen Mola, sí, i no, tot això.
Dels més llegits.
Sí. Clar, criptogínia també és el fet doncs, de que Lluïsa Vidal, que has posat aquí, Lluïsa Vidal, abans de 2016, que és quan el MNAC li dedica una exposició, però estem parlant de fa menys de 10 anys, ja, és la primera exposició dedicada a una dona artista que fa el MNAC. I paral·lelament, aquell mateix any, el Prado, estat espanyol, dedicava una exposició a una pintora barroca, la Clara Peters, o sigui que abans del 2016, fa menys de 10 anys, cap museu important doncs, de Catalunya i de l'estat espanyol havia dedicat una exposició doncs, a una dona artista. És que,
sí.
Clar, seria, és constant.
Sí, sí. Això lliga perfecte amb la següent pregunta, que era que quin paper creus que juguen les institucions culturals com museus, arxius o universitats en la perpetuació o reparació d'aquesta criptogínia?
És fonamental. Si els museus no treuen a les dones dels magatzems i no les mostren doncs, a les sales, estan perpetuant doncs, aquest...
Clar, perquè tenir-les les tenen.
Aquest relat. Les tenen. També és cert que a vegades, que amb art, i això ho he comentat moltes vegades, hi ha una qüestió, és que quan una obra és anònima, ja hi ha moltes obres anònimes, no sabem que és tot antigues o així, però fins i tot, no ho sé, quan et mous una mica pel món de les subhastes o allò, veus un quadre del segle XIX, escuela castellana. I nosaltres inconscientment sempre tendim a pensar que l'anònim és masculí. Quan molt probablement... A veure, no tenim dades en aquest cas, doncs, per poder verificar de que no, tot això, tot el 50% del que és anònim o el 60% del que és anònim és femení. No ho sabem. Però, ja dic, si més no, obrim-nos una mica més a la condició de possibilitat.
Sí.
O sigui, a la possibilitat de que, bueno, és el que potser les pintures de les coves prehistòriques doncs les pintaven dones.
Per exemple, sí.
Per exemple, és que per què no? Vull dir, és que hi ha les mateixes
possibilitats. Per què no? Exacte.
Hi ha les mateixes possibilitats. Sí. També val a dir que les institucions com museus, especialment des de fa 10 anys cap aquí, també... Clar, a veure, l'evidència és tan clamorosa que també s'estan posant les piles. I, no sé, hi ha museus, fins i tot museus locals, vull destacar molt la feina que fan els museus locals, perquè a vegades ho fan doncs, amb molts menys recursos que el MNAC i que el Prado i tot això, però que per voluntat doncs, de directores o directors doncs, han fet molt bona feina, com el Museu de Cerdanyola. El tenim a prop... el Museu de Terrassa, no ho sé, els museus locals s'han posat bastant les piles en aquest sentit, però és que hi ha moltíssima feina a fer.
També la importància que hi ha darrere, no? Perquè la Maria justament em va passar un dels seus treballs i era del MACBA, no? Que justament quan va començar a directora una dona és quan, per exemple, comença a canviar la mirada. Llavors el que dèiem abans, que no és només què es mostra, sinó qui hi ha darrere de qui mostra.
Clar.
Sí, a veure, el MAC, per exemple, el MAC va, no fa gaire, va fer doncs, una gran retrospectiva de la Mari Jordà, és una pintora d'Amposta, importantíssima, però a la que no li ha arribat el reconeixement fins als 80 anys. Fins als, la Marit Jordà té 84 o 85 anys i tot just és que fa 3 o 4 anys que se'n parla. Mireu, l'altre dia a la Fundació Vilacases s'ha inaugurat també una gran exposició de la Sílvia Govern. La Sílvia Govern, bueno, va ser una artista rellevant en el món del pop art, després ha derivat cap a, podríem dir, qüestions més vinculades, doncs, a una certa espiritualitat, a canalitzacions artístiques, però té una trajectòria llarga i és la primera gran retrospectiva que se li dedica, i la Sílvia Govern té 84 anys. Estem parlant d'això, d'un
que moltes vegades premien quan ja estan morta.
Sí, és que podrien estar-ho amb aquesta.
Exacte, efectivament.
Exactament.
Exacte.
Sí, sí.
Sí. Així, per anar una mica més a lo petit, volíem preguntar-te també que en l'àmbit local, què creus tu que és el primer que cal fer per recuperar la memòria femenina d'un poble? I això t'ho pregunto ara també perquè, com que estic una mica ficada amb el tema del fons municipal d'aquí, clar, hi ha obra de dones, però molta menys, però tampoc ningú la coneix. De fet, aquí això...
Sí, ho anava a dir jo ara.
Sí, vull dir, crec que algú aquí ho deu saber, perquè nosaltres ens queixem molt d'això també, però hi ha, totes les sales que hi ha aquí tenen noms de pintors de castellà i només n'hi ha una que tingui nom de dona, que és la Pepa Beotas.
I és la més petita.
I és la sala més petita.
No és ni una sala.
I que no, exacte, ja no sé, crec que és un despatxet, no sé
sí,
què és.
Sí. Ben bé.
Però, bueno, que com a mínim hi ha una, vull dir, exacte, que menys seria res. Però sí, això, tu, en un nivell més local, tu com creus que es pot arribar...
A veure, és molt important la feina que es fa des de la base. O sigui, la feina que esteu fent vosaltres fent aquest programa. Tu, si estàs implicada, doncs, amb aquestes qüestions, perquè d'alguna manera és fer visible el que moltes vegades és que, clar, simplement es desconeix. I en aquest sentit, penso que també és, no sé, des del món associatiu... O així, és important, per exemple, fer treballs de memòria oral. Uh-huh. O sigui, jo què sé, recuperar, doncs, vosaltres que us dieu les veus d'Espàcia, uh-huh, doncs recuperar les veus de les padrines, de, jo què sé, vull dir, les veus de les obreres d'aquella fàbrica que hi havia, uh-huh, o sigui, la memòria oral penso que és fonamental. Per què? També, doncs, perquè sovint a les dones no les trobarem, sobretot en èpoques anteriors, clar, no les trobarem en els canals oficials.
En els carrers, per exemple.
Exacte. Vull dir, és això. I llavors dius, clar, a veure, les dones hi hem sigut sempre, però llavors doncs, les has d'anar a buscar... doncs bé, per aquestes vies més alternatives, i sobretot és això, vull dir, és que jo penso que l'efecte quan parles especialment doncs, amb dones grans i que t'expliquen doncs, les seves històries de vida i tot això, clar, és molt bonic veure com realment doncs, pots trobar en elles referents aquesta cerca de genealogia,
clar,
que no només ha de ser allò amb les dones que, jo què sé, vull dir, fa 100 anys van aconseguir, no sé...
A veure,
l'obra de les pioneres i de les que han aconseguit grans coses és importantíssima, però també doncs, les que ho han sostingut tot...
Les que sostenen el dia a dia.
Clar, sí, sostenen el dia a dia i la vida, perquè si no... a veure, la criptogínia, per exemple, quan no existia la paraula, des del feminisme s'havien formulat doncs, altres noms. Un és l'efecte Matilda,
sí, exacte,
precisament,
sí,
ja coneixereu, vull dir, sobretot aplicat doncs, amb les dones a la ciència. Però després una filòsofa que es diu Luisa Muraro també va acunyar el terme la llei de Lina Banucci. Lina Banucci doncs, era una dona, una secretària Doncs que no recordo quin any, va ser els anys 70.
Deures, suposem de deures.
Sí.
Doncs, bueno, vull dir, no era coneguda, però que va estar treballant doncs, en la campanya electoral d'un polític italià. I bé, vull dir, quan aquest personatge doncs, no sé, va guanyar o alguna cosa així, es va fer com un acte de reconeixement a la gent del seu equip. I ella no hi era. És allò, dius, com, bueno, l'última de la foto i la treuen de la foto. I, o sigui, que és... Clar, era... Oh, és que, bueno, el cap i a la fi era una secretària. Ja,
sí.
Que,
sense
quants
secretària.
Homes, fins i tot en el món acadèmic, vull dir, doncs han escrit la seva... Han estat doncs, les seves dones les que els hi passaven a màquina, doncs, els homes, acadèmics, escriptors, tot això, doncs, tenien una dona doncs, que els hi passava a màquina, els hi corregia sí. De vegades doncs, els manuscrits, etc
Aprofitem per donar una mica de rellevància a la feina que es fa aquí, perquè precisament hi ha uns camins liles que aquí es dona molta rellevància i es fan pel sí. Poble a les dones del poble, tant obreres, perquè el Llorenç ens ha explicat una mica de tot, i també que les escultures, les més importants del poble, que deien la
dona acollidora i l'estavet...
Sí. Són de la Mar Hernández, si no vaig malament, que justament són l'exposició que hi ha aquí fora de les imatges. Llavors també donar veu sí. A les nostres artistes.
Sí. Sí, correcte. Bé, crec que tenim temps d'una última pregunta
sí,
ràpida,
sí.
Si vulgui.
Jo crec que aniria per l'última que tenim aquí apuntada, que és com imagines tu un futur sense criptogínia i que, què creus que canviaria a nivell cultural i social?
Anem a ser utòpiques.
Que clar, jo el veig, ho veig encara tan lluny
ja.
Que vendria és fer molt allò ciència-ficció. Gairebé, no sé, és que perquè això es produeixi haurien de canviar moltes coses abans. I començant per l'educació, precisament. També a partir de les dades que deies, sí. Una mica els llibres de text. Clar, jo deia que vaig arribar als 20 i pico d'anys, allò doncs bé, amb la feliç ignorància de que semblava que tot estava guanyat, però sense parar-me a pensar que no només en la història de l'art, sinó en tots els llibres de text, de batxillerat, del que fos, a mi mai m'havien parlat de dones, sinó era allò de, jo què sé, Isabel la Catòlica, però aquestes coses, allò que fins i tot doncs, acaben, no ho sé, vull dir, que ja no les veus com a dones, sinó que les veus com una icona. És una mica com el de les santes que deies
sí,
als carrers.
Sí.
Eh? Vull dir, en realitat, això, i a veure, és una cosa cultural. Les santes no són dones del tot, d'alguna forma. Vull dir, són...
Està en un altre nivell, és com les deesses en aquest psicològic.
Sí, exacte. Sí, són coses exacte, vull dir, com molt descorporitzades
sí,
i,
sí.
molt desfeminitzades.
Sí.
Pues molt bé, moltes gràcies.
T'hem deixat aquí un got d'aigua de barraques d'aquí de Castellà.
Sí,
perquè...
sí, fent també fent poble.
Sí, i també aquí sobre el mando no, però el de sota...
Són dos catàlegs sobre la Pepa Beotes, la pintora aquesta que hem mencionat, que petit obsequi per tu, per agrair-te...
I gràcies a l'Ajuntament també. Per
sí, per donar-nos...
Sí, també.
Gràcies. Penseu que Barcelona no va tenir un monument dedicat a una dona fins al 1917.
Wow. He explicat avui, sí. Maria Teixidor, ho he vist avui.
Exacte, la Pepita Teixidor i que va ser doncs, una dona artista i seria un d'aquests 14 monuments.
Correcte. No l'he explicat per no liar-me perquè hi ha moltes coses, però gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Maria. Plaer.
Anem, ens quedem sense temps, llavors anem... A la següent part, directament. Va.
Vale.
Calla't.
Au. Vale.
Que volies ballar, tenies ganes de cantar-la.
Bueno, com sempre tenim el moment d'exemples dels followers, que per algun motiu aquest cop no hem tingut gaires respostes. Crec que ha sigut una setmana molt... Atrafegada per tothom, però les que ens han dit és, ens han dit Rosalind Franklin. De, ah, clar, bueno, la pregunta era dones rellevants en la història.
Correcte. O que han quedat amagades.
Que han quedat amagades. Rosalind Franklin, Franklin, també ens han dit a la Heidi Lamar, que ja ens l'han dit diverses vegades, que ens ha dit el Jaume, que està aquí de públic.
Gràcies, Jaume.
I...
Sí, i ja està.
I, aquí, de i ja està. I aquesta ja està, setmana... Dit, però bueno,
avui, aporteu coses.
Avui ens han dit 30.000.
Molt bé, no passa res perquè nosaltres tenim el nostre racó de recomanacions, sí. Llavors ja l'omplim aquí una mica.
Jo porto uns dies una mica encallada amb tema de pel·lis, sèries i tal, per sí. Tant recomanaré la pel·li de Frankenstein, que la vam veure l'altre dia, vam fer aquí un cinefòrum.
Molt
la
de peli... debat, molt de debat.
Molt de debat, ja. La pel·li ens va agradar molt, tenim opinions, està bé en unes coses, està malament en l'altre.
Sí, la volem tornar a veure per sí. Si hem de repassar coses.
Però en general la recomanem. I jo personalment avui us recomanaré un canal de YouTube d'una noia que es diu Leonie, que el seu canal de YouTube es diu The Book Leo i és una noia que fa vídeos relacionats amb llibres i literatures i en té alguns de molt, molt interessants. És una noia holandesa i fa els vídeos en anglès, però no patiu perquè sempre li podeu posar els subtítols en espanyol i us entereu de lo que explica. I en té alguns de molt interessants, la veritat.
Fantàstic.
Vale. Gràcies. Jo, de recomanacions, vinc a recomanar coses relacionades amb el podcast d'avui i després de les meves. Primer, ha marxat, però recomanar el compte de Caminant amb la Història, que és de l'historiador castellarenc Llorenç Genescà, perquè pràcticament cada dia, que no sé com s'ho fa, però sí, pràcticament sí. Cada dia fa una publicació d'una dona a la història, amb fotografies, explica la seva vida i d'altres coses rellevants. He de dir que pràcticament cada dia. Després, la Lorena em va recomanar el documental Les que faltaven, que és del grup Mafalda, que el grup ja no existeix, però el documental el podeu trobar a YouTube, que el van gravar de forma amateur quan feien la gira i llavors van fer moltes entrevistes a dones que explicaven les seves vivències i les seves discriminacions en el món de la música i tenen una cançó que es diu igual Les que faltaven. I després, dos podcasts. Un, Contando Mujeres, que són 6 episodis de 6 dones molt rellevants, i Mujeres con las botas puestas, que tots dos són molt interessants. I això pel episodi d'avui, però del meu, ha acabat la segona temporada de Hasbin Hotel.
Clinc, 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 clinc. Clinc, clinc, clinc.
Bueno, per qui no veu escoltar el primer episodi de Recomanacions, és una sèrie d'animació que és un musical. Mira la Patri, perquè sé que és l'única. Molt bé, Patri, gràcies. Vaig posar un 4 sobre 5 perquè era musical. Després de dir, no sabeu quantes vegades m'he escoltat les cançons, sortirà la meva llista a l'Spotify 2025, vale. Ho tinc claríssim. Llavors, 5 sobre 5, la segona temporada també 5 sobre 5. I, d'on està el pito? Els 3 contes de la Úrsula K. Le Guin, vale?
Ding, 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 ding.
Ah, no estoy entendiendo dónde está el pito, digo, Mireia.
¿Qué pito? ¿Qué pito? ¿Qué dices?
Ding, ding, ding. Vale, vale, sí, perdón.
Vale, doncs em van regalar pel meu aniversari un dels darrers recopilatori de contes de l'Úrsula K. Le Guin, que són ja de molts dels seus...
contes?
Sí, contes, sí. Bueno, de les seves mons diferents. De,
sí, que diversos.
Exacte, gràcies. Llavors, no havia llegit mai dins de l'univers Acumen o Heinisch, que ja llegeix a l'Úrsula, ja ho sap, i aquest he llegit 3. Un els vaig explicar a vosaltres, que eren sí, homes que estaven sí. Dins d'un castell i les dones ho feien tota la resta i els homes competien i només havien de sortir fora a vendre el seu... Eren sementals.
Em sembla fascinant.
Bueno,
firmem.
El llegirem, el llegirem.
L'altre és sobre un món que té empatia, com un ent general, un ente al món sencer, i l'altre, un pescador del mar interior, que hi ha una història a nivell de sentimental, però en viatge en el passat. Espectacular, els tres, t'han agradat moltíssim.
Que bé, raro que t'agradi la Úrsula,
sí,
oi?
No? Sí, sorpresa.
Vale, jo molt ràpid m'he vist una sèrie que m'ha recomanat la Mireia, que és King and Conqueror. Quina bona sèrie.
I que sí?
I les dones... Pues, chapó.
No sé per què hi ha dones. Té mala puntuació
segur,
perquè hi ha dones.
Segur. És així. Criptogínia. La Pepa Beotas, que ja he mencionat abans. Aquí fora, de fet, quan sortiu, hi ha dos quadres seus que no estan tapats per l'expo que hi ha ara, que estan prou bé. I també Maria de França, que és l'autora d'un dels llibres que hem deixat allà, que és Lace. Lleis com les patates, això ho pensava abans. Però, perdó.
Lleis, vam dir Lleis.
Sí, i és un recull d'històries que remunten al segle XII, molt llegendari, aventures...
Segle XII, eh?
Sí, sí, és
de
fort.
De fantasia.
És fort. I és el llibre que ens llegirem entre les tres, que llegirem tot i anirem deixant-nos comentaris, que ja sabeu com costa, però ho farem.
Sí, sí.
Ho farem.
Tot ho hem fet per això, perquè tu comencis
a anotar llibres.
Per treure'm de les anades. Gràcies. Vale. I pregunta pel proper episodi.
És recomanacions de sèries, llibres, pel·lícules que apareguin éssers fantàstics.
Mm-hmm.
Aquí lo dejamos.
Exacte. Molt bé, doncs arriba la millor secció del programa, que és el Premi Espàcia i Premi Senyora. Ja sabeu que a mi m'agrada molt dir el Premi Senyora perquè sí, però avui us porto el Premi Espàcia. I el Premi Espàcia el volem donar aquesta setmana a totes les dones acadèmiques, bàsicament, del passat, del present i també del futur. Us faig un repasset llarg, ràpid, perdoneu.
Curt, no, por favor.
No llarg.
Una hora més, vinga.
Des de Neduana, que ja us n'hem parlat alguna vegada, que és la primera persona que signa una obra escrita. Gargi Vachkanavi, podria haver posat un nom més fàcil, però he posat aquest. Filòsofa de la cort reial de la Índia, Fatima Al-Fihiri, fundadora de la primera universitat, Luisa de Medrano, considerada la primera professora universitària d'Europa, i tantes més que, per sort, no tenim prou temps, perquè hem estat molt temps i perquè n'hi ha moltes, per mencionar-les. Però totes mereixen tant el nostre premi com el nostre reconeixement en la història de la humanitat i la conservació i l'expansió del nostre coneixement.
Molt bé, ja, el Premi Senyoro no podia ser diferent en un capítol reivindicatiu del 25N. Li donem a totes aquelles persones que exerceixen violència contra les dones o qualsevol tipus de violència masclista, a totes aquelles persones que les han de protegir i que no ho fan i que massa vegades les revictimitzen. Parlem del poder judicial i del policial i del judicial. I a totes aquelles persones que les han de representar però que neguen l'existència de la violència masclista, com el partit polític de Vox. I també concretem, perquè aquí anem a concretar també senyoros, a Juan Soto Ibars, que per si no ho sabeu, ha publicat un llibre de merda on diu que el hombre denunciado en falso por violencia de género también es víctima de maltrato. I que estima, en el seu assaig, estima que les denúncies falses són un terç del total i no el 0,001 que diuen les estadístiques oficials. ¿Vale? Com deia, un comentari de la publicació on ho van posar diu «Esto huele mucho a boxeo», amb B baixa. Perquè, òbviament, no hem de posar el focus en aquestes excepcions, que potser existeixen però són mínimes, hem de posar el focus en totes aquelles dones que pateixen violència masclista i no denuncien per por o per manca de credibilitat en un sistema que encara no les protegeix.
Molt bé, i ja finalment per acabar, el recordatori de les nostres properes activitats. El divendres 28 de novembre, divendres que ve, tenim el Club de Cinema de Jennifer's Body. Recordem, en aquest cas, es veieu la pel·li Casa Vostra i la veniu amb la ja vista per comentar-la. El divendres 12 de desembre tenim el Club de Lectura de la novel·la gràfica La filòsofa, el perro i la boda, que és un llibre que ens explica qui era Hipàrquia, una de les veus més fascinants i desconegudes de l'antiguitat i que la criptogínia ens ha amagat. Que el teniu allà a la taula del darrere si el voleu revisar. I també estigueu atents perquè tindrem una activitat extra de Nadal que ja publicarem.
Què serà?
Què serà?
No ho sé.
Un trivial?
Què?
Uau!
Molt bé, i re, acabem aquest episodi amb un compromís compartit, que mai més el silenci, l'omissió o la invisibilització siguin acceptats com a norma.
Contra la criptogínia, existir, nombrar-nos i explicar-nos és resistir.
Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres seguim amb aquest acte reivindicatiu del 25N de les veus amagades i no marxeu la gent que esteu aquí perquè queden quatre cosetes. Moltes gràcies.
Gràcies.